Ràdio Maricel, a cel obert.
I en parlem de tot plegat perquè, de fet, tenim tech, han anat passant coses i altres estan a punt de vessar. Comencem per la darrera, una nota de premsa que ens ha arribat de la Diputació de Barcelona ahir mateix, i és que ja hi ha una nova web de la xarxa de parcs naturals. La diputada adjunta de Medi Ambient de la Diputació, Mercè Rius, i el diputat d'Espais Naturals, Andreu Carreras, la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez, van presentar el nou espai web de la xarxa de parcs naturals de la Diputació, parcs.diva.cat. Ara és més fàcil, perquè abans era diva.parcs.n, ho han fet més fàcil, oi? I ara és parcs.diva.cat. El nou portal compagina la informació lúdica i cultural que promouen els parcs amb la informació més acurada sobre aspectes científics o el coneixement geogràfic del medi, i també els programes que integren els sectors econòmics ubicats dins dels parcs. De fet, aquí hi ha una pila. Alberga 39 espais webs de producció pròpia i s'hi pot accedir també a la resta de parcs de Catalunya gestionats per la Generalitat. A més, s'està estretament relacionat amb els canals propis de xarxes socials, amb 17 pàgines de Facebook, 2 comptes de Twitter i 4 canals de YouTube, a part d'Instagram. No sé si el Garraf, Xavier Roger, bon dia. Bon dia, Xavier.
Bon dia, bon dia.
Anava a dir, què tenim aquí al Garraf, també, de Facebook, Twitter, Instagram,
sí, història? Sí, sí, i tant. El Parc del Garraf té el seu propi Facebook, programes específics com Parc a Taula, que a vegades n'hem parlat en altres ocasions, Poesia als Parcs, els recitals de poesia, tots aquests programes específics que ocupen en l'àmbit del Parc del Garraf i també altres parcs, tenen els seus propis les pròpies, diguéssim, que xarxes socials és un bon instrument per informar, en definitiva, per fer més partícip a les persones que vulguin vincular-se a la informació i a donar el seu punt de vista.
És la més senzilla d'accedir-hi, perquè encara es continuen fent els llibrets, els tríptics i tot per anunciar, però de fet la gent, la manera més ràpida que té d'accedir a continguts ara mateix, tant d'agenda com també de coses que hagin passat, és a través d'internet i a través també de les xarxes socials. De fet, ahir en aquesta presentació el diputat adjunt d'Espais Naturals, Andreu Carreras, va explicar que l'anterior portal va proporcionar una audiència de 1.200.000 visites anuals. Per tant, doncs, un volum considerable d'interès que hi ha hagut al voltant. No sabem si d'aquest 1 milió, clar, 1 milió potser no, però una bona part de les visites han anat a través de la web del Parc del Garraf i a través també d'aquesta famosa càmera que es va instal·lar per veure els les àligues perdigueres. Però en qualsevol cas, qualsevol cosa és bona perquè doncs la gent hi pugui entrar. Per tant, ja saben, aquest nou web parcs.diva.cat que es va presentar ahir i que per tant oferirà un accés més còmode a qualsevol aspecte relacionat amb els parcs de la Diputació de Barcelona i per extensió també en els parcs de Catalunya. Xavier,
Digue'm, Joan.
Han passat coses i han de passar coses, dèiem al principi.
Sí, sempre, i que no pari, que passin coses. Digue'm.
De fet, la primera que podem comentar és que a finals d'agost sí. Us vareu agermanar, el Parc del Garraf es va agermanar amb un parc a l'Alguer, un parc a Cerdanya.
Sí, en el parc en concret es diu el Parc de Porto Conte, o Port Compte, fora la traducció catalana.
Ja que com li diuen ells? Com li diuen? De les, Porto Conte més?
De les dues maneres. Sí? De les dues maneres, sí. Clar, per als nostres oïdors, aquest parc és un parc que pertany en l'àmbit de l'estat italià, en l'illa de Sardenya, però té aquest fet tan important per nosaltres, i és que també s'hi parla català. Uh-huh. Estem parlant d'un espai natural protegit que està a la ciutat, al municipi de l'Alguer. De fet, està a pocs quilòmetres de la ciutat de l'Alguer. És un parc marí i terrestre. Imagineu-vos un paisatge molt semblant al del Garraf. Uh-huh. Molt semblant al del Garraf. De fet, si tiréssim allò una línia recta, arribaríem a l'alçada gairebé entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, És que té aquesta curiositat.
La nostra latitud està.
Sí, exactament, la nostra latitud. I imagineu-vos aquest paisatge del Garraf segurament amb menys infraestructures, amb menys edificacions, una mica més salvatge, no? Una mica amb menys impactes humans. fa ja molts anys que hi tenim relació amb ells, amb els gestors d'aquest parc i concretament també amb l'obra cultural a l'Alguer. I tenim, mantenim aquesta relació que va néixer a través del programa Poesia als Parcs. Poesia als Parcs, aquest programa en, promogut per la Diputació de Barcelona, en el que en diferents espais naturals es fan recitals de poesia, ja fa molts anys, vam començar, us parlo del 2005-2006, vam començar a anar també a l'Alguer a fer aquests recitals. I en aquests recitals de poesia, que es feien en el propi parc, s'hi barrejaven poetes catalans i poetes algueresos. I en alguna ocasió també poetes sards, perquè hi ha una tercera llengua en aquella illa, que és el sard. D'aquesta relació, com sempre succeeix, doncs esdevenen en relacions d'amistat, de confiança, i a partir d'aquí vam començar a pensar en la possibilitat de dir, escolta, anem una mica més enllà, anem intercanviant coses, i fer, finalment s'ha produït el 31 d'agost la firma d'aquest agermanament que va produir doncs, el mateix president de la Diputació, Salvador Esteve, i el president del Parc de Port Comte, que és l'alcalde de l'Alguer.
D'acord, perquè el parc és un parc municipal, com funcionen allà els parcs?
Sí, us ho explico. El parc en allà, normalment a Itàlia, són ens autònoms. És a dir, tenen el seu propi president, la seva pròpia norma de gestió i norma jurídica, que per tant és llei, i són absolutament competents en el territori que gestionen.
D'acord, a diferència d'aquí que tots acaben depenent d'una administració que els gestiona, bàsicament.
Aquí, en el 98% dels casos és una administració que els gestiona, però normalment, en la majoria dels casos, la norma que guia la gestió i les condicions jurídiques del parc no, diguéssim que no esclafen, no passen per sobre, no treuen competències a les administracions sectorials, en aquest cas als ajuntaments o a les administracions autonòmiques.
D'acord.
En el cas italià no és així. Normalment el parc no solament té aquesta capacitat jurídica d'emetre un informe favorable o no favorable al desenvolupament de l'activitat, sinó que a més és qui finalment donarà la llicència o no per desenvolupar una activitat, una obra o el que sigui.
Per tant, té plena competència en el seu àmbit de gestió,
per tant,
bàsicament.
Té gairebé, evidentment no absoluta, però té gairebé plena competència. Això és un tret diferencial. En tot cas, és cert que moltes vegades tots els models tenen avantatges i inconvenients. Aquest model de xarxa d'espais naturals que va promoure la Diputació des de fa ja molts anys, sempre hem pensat que sempre té inconvenients, és a dir, treballar junts fa que es necessiti un consens previ, és sempre més lent, és sempre més feixuc, però té avantatges, i és que normalment allò que es fa sempre normalment tendeix a ser més sòlid i més consistent i acaba perdurant més i no està tan influït per qüestions més conjunturals o puntuals o... En ells també moltes vegades aquesta, entre d'altres coses, intercanviar aquestes relacions, fer més profundes aquestes relacions d'intercanvi entre dos espais de països diferents, d'estats diferents, per ells també té interès, amb independència de moltes qüestions que si voleu en parlarem, també per aprendre del nostre model. També això els hi ha fet pensar en ells en la possibilitat de crear les seves pròpies xarxes en els parcs, en aquest cas en els parcs del nord de l'illa de Sardenya. I mireu, d'aquí a pocs dies seguirem mantenint reunions de treball entre la nostra xarxa de parcs a Barcelona i entre la seva recentment creada associació com a xarxa de parcs del nord de Sardenya. No solament hi ha aquest parc del municipi de l'Alguer, també hi ha dos parcs nacionals, el Parc Nacional de la Zinara i el Parc Nacional de l'Arxipiélag de la Madalena, que són dos parcs molt importants des del punt de vista també turístic i ecològic, que s'han voluntàriament volgut associar per treballar aspectes de desenvolupament econòmic, turístic, d'investigació, de recerca, junts.
D'acord. Però Porto Comte és molt gran?
Com a territori és més petit que el Garraf, deu estar al voltant de les 5.000 hectàrees, És veritat que té una part terrestre i una part marina, que ara també han aconseguit fer una única gestió, perquè la part marina depenia no del parc, sinó, lògicament, com succeeix sovint, diguéssim, és l'Estat qui sempre gestiona els interessos del mar.
El que aquí diem costes.
Exacte.
El que aquí diem costes.
Molt bé. En aquest cas, sense perdre l'Estat aquesta competència suprema sobre la costa d'un estat, sí que la gestió ordinària s'ha delegat en el propi parc, la qual cosa facilitarà segurament moltes qüestions. En tot cas, és evident que tenim molts interessos en aquesta relació. De fet, el proper dia 15 d'octubre ja hi ha la primera reunió de treball, aspectes concrets com la col·laboració amb dues bandes per treballar junts amb els elements de turisme, els intercanvis, i aquí tenim, per exemple, reunions pendents amb Grimaldi, l'empresa naviera que fa i que comunica amb molta constància el port de Barcelona, un port molt proper, Porto Torres, que és al nord de Sardenya, que està al mig d'aquests tres espais protegits, i després finalment la costa italiana, a prop de Roma, elements d'educació i d'educació ambiental. Hi ha molts d'estudiants, ja no universitaris, també de cicles superiors, que estan constantment fent treballs a banda, arriba i arriba. Aspectes de recerca, volem intensificar molt precisament el treball conjunt entre espais naturals, l'Escola del Mar de Sitges i precisament les escoles i els centres de recuperació de tortuga mediterrània, educació ambiental, que estan fent precisament el mateix Parc Nacional de la Zinara i el Parc de Port de Compte. És a dir, hi ha molt treball.
Per tant, estem entenent que hi havia una certa relació, i aquesta relació a partir de l'agermanament bàsicament s'intensifica.
Sí, bàsicament, és dir, normalment això passa com amb les persones, no? Al final, darrere de les institucions finalment hi ha persones. El fet de que puntualment, en ocasió d'algun esdeveniment, ens coneguem, fa que després de conèixer-nos ens reconeguem, perdoneu-me l'expressió, ens agradem, i ens busquem, en aquest cas, a partir d'un element tan identificador com és la llengua, el català, i elements de cultura, perquè hem treballat molt no solament en Poesia als Parcs, també hem treballat molt en Vallgrassa, el centre d'art. És a dir, Vallgrassa està treballant molt amb les escoles de l'Alguer i amb les escoles del nord de Sardenya a través de l'art, vinculant l'art a la interpretació i al treball del territori, del medi ambient, del medi natural. I a partir d'aquí hem decidit, escolta, deixem de fer coses puntuals i esporàdiques i programem cada any la quantitat de coses que tenim a treballar junts, i per tant junts anirem més lluny i farem més força per fer més coses. I això finalment què es fa? Doncs mira, s'assigna un contracte, entre cometes, que és un agermanament, no deixa de ser un contracte de voluntat de treballar junts. És un marc que ara ens permetrà aprofundir aquesta feina.
Una curiositat, amb els responsables de Porto Compte o de Port Compte, amb què es parla, en català?
Sí, parlem català. Amb la majoria d'ells parlem català, amb l'alcalde de l'Alguer parlem un català, amb els consellers del parc parlem català. Penseu que també és gent molt vinculada a l'obra cultural algaresa, i el director, que entén el català però el parla amb dificultat, ens va prometre que faria un curs intensiu de català i la propera vegada el parlaria. Mireu, l'any passat, no aquest any sinó l'any anterior, vam fer un encontre molt interessant, amb independència del tema poètic i del tema cultural. Vàrem portar una delegació del Barcelona a l'Alguer, juntament amb nosaltres, i va ser molt interessant.
De l'equip de futbol?
De l'equip de futbol.
D'acord.
Sí. Evidentment que tots sabem que el Barça és un gran ambaixador de Catalunya, i va ser esplèndid comprovar com, clar, ja us podeu imaginar l'interès. Va venir el president de l'Associació de Jugadors del Barça, un dels caps tècnics d'estratègia del Barça, explicant com els models estratègics de relació també són extrapolables, no solament en el món de l'esport, en el món de la vida, en definitiva, no? I va ser molt interessant veure l'interès i el retorn que sempre projecta, no? El títol, la marca Barça, com per identificar aquesta relació de territori, no? Entre l'Alguer, hi ha una quantitat de forofos del Barça a l'Alguer impressionant, eh? Evidentment això va, ara ho dic en títol anecdòtic, va produir moltes coses, eh? L'intent de crear una penya del Barça a l'Alguer, la quantitat de nanos algueresos que juguen a futbol, que han vingut a les instal·lacions del Barça a fer partits, a fer campus a l'estiu. Bé, tot això és molt interessant, és a dir, en definitiva pot semblar més o menys anecdòtic amb una primera visió, però aproxima molt als territoris, aproxima molt a les persones, i a partir d'aquí es poden fer moltes coses.
Doncs aquest agermanament, que com dèiem a finals d'agost s'assignava...
Concretament el dia 31, i no és una casualitat. El dia 31...
Sant Ramon!
El dia 31 d'agost de 1961, no vull equivocar-me, es va produir el que els algueresos anomenen el retrobament. I és que els catalans varen tornar a l'Alguer en un viatge històric amb un vaixell des de les costes catalanes, una mica redescobrint un territori que es havia oblidat en la memòria de la cultura catalana, on havia quedat residualment i d'una manera molt estranya i molt curiosa la parla catalana, que evidentment s'havia seguit parlant. I curiosament els algueresos, quan van començar a retrobar els catalans que tornaven a venir a partir de principis dels 60 a l'Alguer, deien, què fa aquesta gent que ve de lluny i parla l'algarès? Oi? Referint-se als catalans. Vull dir que, bueno, a partir d'aquest retrobament...
És a dir, a principis dels anys 60, 31 d'agost, va haver un viatge d'un grup de catalans, entenem, a redescobrir l'Alguer, i ells entenen això com una data significativa.
Per ells molt significativa, per ells molt simbòlica i molt històrica, i per això varen voler signar aquest conveni en aquesta mateixa data.
Ai, caram. I nosaltres aquí desconeixent que l'Alguer, doncs, entenien que una data interessant era el 31 d'agost.
Exactament, sí. És la data en què cada any es fan les festes del 31 d'agost a l'Alguer. És la data en què cada any fem els recitals de poesia, de poesia als parcs a l'Alguer. És la data, perdoneu, en què vam signar aquest conveni. I bueno, a partir d'ara, més enllà d'aquests simbolismes que no deixen de tenir la seva gràcia, ara la qüestió és posar-nos a treballar.
Doncs esperem més notícies a partir d'aquestes, doncs, reunions de treball que han d'esdevenir a partir d'ara, doncs, per establir aquestes maneres de treballar, aquestes sinergies entre els parcs de la Diputació, perquè en general l'agermanament és entre el Parc del Garraf, oi?
L'agermanament és entre el Parc del Garraf i aquest parc algarès de Port Comte.
De Port Comte.
El que passa és que, evidentment, aquest Parc del Garraf arrossegarà a la xarxa de parcs de Barcelona, i el parc de Port Comte arrossegarà a la resta d'espais protegits del nord de Sardenya.
Doncs més coses ens deia en Xavier al principi que teníem, i és, per exemple, la possibilitat de rebre un premi, oi?
Sí. De fet, aquest, mireu, demà i demà passat, dijous i divendres, es celebra a Barcelona el Congrés Internacional de Turisme, de turisme que es farà a Barcelona, i en ocasió d'aquest Congrés Internacional de Turisme es celebren, s'està concursant el primer premi de turisme responsable de Catalunya. I en aquest primer premi estem molt contents i molt satisfets, doncs, de que amb el programa Parc a Taula som finalistes, ens han atorgat la condició de finalistes. Premis que s'atorgaran el proper divendres a les 8 de la vespre a la Torre Agbar de Barcelona, i on Parc a Taula, en representació d'aquests, en aquest cas del Parc del Garraf, doncs hi estarà representat com a finalista. Ja haver arribat aquí és una fita prou important, de la qual n'estem molt satisfets i molt orgullosos, sobretot perquè això ens permetrà seguir creixent. A hores d'ara aquest programa ja compta amb la participació de 6 parcs, 200 empreses. L'any que ve ja tenim ben segur que com a mínim 2 parcs més s'hi afegiran, Montesquieu i Montseny, ja serem 8 parcs. Pensem que ens acostarem ja a les 300 empreses. Estem treballant ja en l'aplicació per mòbils del programa. En fi, moltes coses seguim fent. Aquest any estem fent de l'ordre de 12-13 mercats, fires internacionals, rutes enogastronòmiques, és formació que donem a aquestes mateixes empreses en qüestió de seguretat alimentària. És un programa fantàstic. Penso que els parcs hem de contribuir en la mesura de totes les nostres possibilitats i coneixement, no solament a mirar de gestionar per conservar el patrimoni natural que hem heredat i de vegades amb moltes dificultats, i per tant no solament hem de conservar-lo sinó que hem de millorar-lo, no solament el patrimoni cultural, en aquest cas la nostra llengua, cosa que fem a través de la cultura, en aquest cas també de la poesia, com ara explicàvem en el cas de l'Alguer. Hem de contribuir també a oferir a la societat, això no són espais tancats reservats als experts i als científics, són espais perquè la societat en pugui gaudir i fruir amb seny, amb respecte, amb responsabilitat. Són també espais per tirar endavant models de desenvolupament econòmic que han de ser responsables, que han de ser allò que abans en deia sostenibles. Són determinats models que pretenen, sí, generar economia per la gent que viu i treballa en aquests territoris, però un tipus d'economia que no es vagi menjant el territori, sinó que el pugui disfrutar, però que el pugui conservar. I això, per que taula, hem cregut sempre que és un model molt vàlid, molt vàlid. És un model que també genera orgull de pertinença al territori. Jo em dono una tremenda satisfacció quan veig aquests productors. Mireu, aquest cap de setmana, el diumenge passat, estàvem a Begues, en un mercat, a la fira d'artesans de la xarxa de parcs a Begues, la fira d'entitats de Begues, i a veure aquests productors del Parc a Taula que estaven allà en un mercat, com ja entre ells es coneixen, es reconeixen, estan treballant junts. Hi ha productors d'aquí del Garraf que ja estan generant nous productes. Us puc posar l'exemple, un productor d'horta i verdura ecològica certificada que està ja no només conreant i venent aquest producte, sinó que està treballant per fer-ne melmelades, però ja no melmelades dolces, sinó melmelades salades, per poder maridar amb productes de carn i de peix, i que està treballant amb un restaurador per obrir un nou restaurant. És a dir, s'estan creant unes sinergies que són fantàstiques, tot basat en el territori, en el producte de qualitat, en el producte de la terra. És fantàstic, és molt engrescador que el parc pugui haver contribuït amb el seu granet de sorra a que això es generi, neixi i es desenvolupi. Això també és un paper molt important dels parcs. Està clar.
Òbviament, sense el suport d'una entitat o institució com és un parc, doncs difícilment tot això s'hauria pogut lligar.
Jo diria que possiblement, jo no ho sé, no sé què hagués passat si el parc no hi hagués contribuït, El que sí que sé és que per molt que el parc hi hagués volgut contribuir, si no existissin aquests productors, aquests artesans, aquests restauradors que tenen aquesta decidida de voluntat de treballar per la qualitat, seria impossible. Això sí que ho sé segur.
L'existència d'aquests productors o d'aquests artesans sense el parc també seria més difícil?
Segurament, perquè el parc...
Tot s'alimenta.
Evidentment. Això és un joc de en el que tots hi som importants. És a dir, perdoneu aquells que no els agradi el futbol, el Messi pot ser el millor jugador del món, i segurament ho és perquè té al costat un senyor que es diu Xavi, un senyor que es diu Iniesta, un senyor que es diu Busquets, un senyor... És a dir, i perquè han tingut bons entrenadors, i perquè han tingut un públic que els anima i que els aviu. És a dir, les coses normalment no són causa d'una raó, són causa de moltes. Jo me'n sento molt satisfet d'haver contribuït a que això funcioni molt bé. I un sense l'altre potser segurament no hauria anat tan lluny. El Parc a Taula el que jo penso que ha fet és aconseguir que aquests productors treballin junts i treballin clarament compartint una idea, una visió. I no solament el parc, també hi ha l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, Noda, que hi està contribuint. Mireu, ara, aquest mateix dematí tenim una reunió. Quan jo sortia d'aquí me'n vaig a Vilanova i la Geltrú, on tenim una reunió, per intentar seguir buscant com podem aprofundir tots, com podem treballar més amb més sinergia, que es diu avui dia, amb més col·laboració, a l'hora de desenvolupar camps de treball per persones que volen desenvolupar una nova professió per ells, la de pagès, en l'àmbit dels parcs, per conrear camps que estan en aquests moments abandonats i perquè una part d'aquesta producció també vagi a parar a la Fundació Banc dels Aliments. Mireu, aquí hi ha molts objectius barrejats. Amb una acció hi ha molts objectius. Solidaritat per les persones que estan passant dificultats. De gana, alguns, i de treball, gent que està buscant noves professions. Però també estem intentant posar en cultiu espais abandonats, espais agrícoles que tenen vocació agrícola, que estan abandonats, que no tenen gestió. I això és bo, sí, també és bo. És bo per l'ecologia, sí, també. Són frens a la propagació d'un incendi forestal, són espais també de consum per la fauna, creen un efecte mosaic que també és molt bo des del punt de vista de la biodiversitat. Intentar posar en valor varietats agrícoles del territori que s'estaven perdent. Després mirarem de posar-los també en els restaurants a través del Parc a Taula, perquè també volem que la gent els conegui i per tant els pugui consumir. I per tant facin que la cadena de la persona que finalment o inicialment els produïa, els produeix, també en pugui viure dignament d'això. És a dir, i això és un joc de tots. Lo interessant, jo penso que estem aprenent molt a treballar junts. Productors, restauradors, territori, administracions, aquesta és la història que ens portarà a algun èxit.
És més fàcil convèncer els, especialment amb els restauradors, a un indret, per exemple, com Vegas, al mig del parc, que un indret tan turístic com Sitges?
En el fons, me gusta que me hagan esta pregunta. En el fons jo penso que acaba depenent molt de les persones. Per què? Perquè un pot pensar, home, en un lloc com que té ja una vocació, que té un coneixement molt, molt important i molt antic de la gestió del turisme com és Sitges, què és, més fàcil o més difícil convèncer, com dius tu? A mi la paraula convèncer no m'agrada gaire, perquè significa vèncer, i aquí no volem vèncer ningú.
Doncs podem utilitzar la que vulgueu.
Però compartir, col·laborar amb una idea com...
Que es creguin el projecte com...
En principi, es pregunta, és més fàcil o és més difícil? Perquè si hi ha gent més experta, potser hauria de reconèixer millor. Però si hi ha gent que ja en viu d'això, bueno, li fa menys falta. En un territori on no té aquesta vocació turística, ho entén com a més necessari, doncs ens trobem de tot.
Oferir un valor afegit.
Exacte, ens trobem de tot. Hi ha gent que ho té molt clar perquè entén que sense aquesta marca de qualitat i sense aquesta visió i sense aquesta filosofia difícilment tindrà un futur, i hi ha gent que precisament perquè ho coneix molt bé aquest sector diu, està clar que aquesta és la meva aposta. Hi ha gent de tot. En el fons acaba depenent molt de la visió d'una persona determinada que condueix una empresa.
Però en qualsevol cas l'indret on estigui explotant el negoci, aquesta persona marcarà també aquesta visió.
Sí, és un factor molt important, però crec que encara és més important, insisteixo, la visió d'aquesta persona. L'altre dia ho comentàvem amb una persona, no ve el cas, un tercer, en el que dèiem, mireu, avui dia, ja fa molts anys, la lluita de la subsistència és per la qualitat o per la quantitat. És a dir, qualsevol empresa pot treballar tenint la visió de la qualitat o la visió de la quantitat. La visió de la quantitat et porta, des del nostre punt de vista, des del nostre context, a una guerra perduda. És a dir, jo puc intentar produir cada vegada més o arribar a més públic per intentar augmentar els meus beneficis o abaixar els meus costos, que en definitiva és el mateix. Això et porta a una guerra perduda perquè sempre hi haurà algú que estarà disposat a vendre més barat que tu. Per tant, aquesta guerra és, en fi, és molt difícil, és molt complicada, des d'un punt de vista és gairebé impossible. L'alternativa és diferenciar-te per la qualitat. Sí, tinc un preu, el meu marge de benefici pot ser petit perquè tinc més costos, però si algú vol competir amb mi haurà de ser perquè ofereixi més qualitat que jo. Bé, ja va bé. Hi ha gent que hi ha alguns anys que va apostar per això. I hi ha gent que fa alguns anys que segueix apostant per la quantitat. I jo personalment diria, apunteu-vos en el carro de la qualitat, perquè si no l'altre, sempre hi haurà algun territori veí que està disposat a oferir-te un servei potser de pitjor qualitat, però més barat. Això ens portarà ofegants a tots.
D'acord.
És una opció lliure.
Doncs el Parc a Taula, que doncs, en els propers dies també, d'aquí 3 o 4 dies, oi, està pendent, és finalista d'un premi de turisme responsable.
De turisme responsable, sí, 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 sí. És que quan parlem d'aquesta qualitat estem parlant de responsabilitat. És una responsabilitat social, és una responsabilitat territorial, és una responsabilitat cultural. Si estem gestionant, en aquest cas, totes les administracions, institucions, persones a títol individual, tothom qui col·labora en la gestió d'un territori ho està fent amb responsabilitat, ho està fent primer perquè s'ho estima, i perquè s'ho estima vol el millor, per això ho fa des de la responsabilitat. Si ho fes des de la irresponsabilitat, potser optaria per treure'n el millor fruit possible, més ràpid possible, com deia en aquella pel·lícula, coge el dinero y corre, o alguna cosa així. Bé, clar, no és el cas. Si volem models de desenvolupament, els volem amb responsabilitat, i per tant no és allò pilla, corre i vete, no? És allò, aquí haurem de continuar, i allò que es diu sempre, no? I els nostres fills alguna cosa han de trobar. Si no, malament.
Què més teníem?
Mireu, una cosa interessant. El proper dia 11 de desembre és el Dia Internacional de les Muntanyes. I ja hi som ara, quan entràvem, abans d'entrar, rèiem una mica amb els vostres companys, perquè ens hem assabentat que avui era el patró dels lletxos i de... En fi...
Els patrons dels lletxos i els geperuts, diu
Albert. Sí, sí. Pensat, alguns hem pensat, home, per fi tinc un patró que no n'acabava de tenir cap. I és a dir, que gairebé avui hi ha un dia per tot, no? Aquestes coses, com sempre, poden ser simbolismes i fan una certa gràcia, però si darrere d'aquí hi ha realment un projecte, passen a ser interessants, no pel nom, sinó per la cosa. Aquest dia 11 de desembre, que és el Dia Internacional de les Muntanyes, és un dia que ja fa alguns anys que es ve celebrant, que no ha passat, que no ha acabat d'entrar en el coneixement de les persones normalment, i que es té la voluntat des dels organismes internacionals que ho gestionen, en aquest cas la FAO a Roma, de que això comenci a quallar, i per tant veureu que en començareu a sentir parlar. En principi, la idea és que les muntanyes són la reserva de l'ànima de les persones. Això vol dir, les muntanyes, per molt que hagin esdevingut mil problemes en les persones, en els països, en els territoris, allà estan. Allà les veiem cada matí, qui les veu més o menys a prop o més o menys lluny, i normalment, i això ens està passant en els països moderns, aquests últims 20, 30, 35 anys, la gent els visualitza com una mica, com una mena de reserva natural, del patrimoni, de la salut, i anem a fer fútic, i anem a passejar en bicicleta, i anem a fer excursionisme, cada vegada els estem donant més valor. En el fons diu la FAO, escolta'm, això és la reserva de la nostra ànima, no? Del nostre esperit, però segurament alguna cosa més. També hi comencem a buscar noves professions, Parc a Taula, i busquem, ens coneixem en el món i fem agermanaments. Per què? Perquè tenim muntanyes i ens reconeixem i ens agradem. És a dir, i això no ho hauríem de posar en valor? I això podria ser una gran aliança? Bé, doncs han decidit que sí, han fet l'aliança de les muntanyes en el món. De fet, a Turquia em sembla que ara al setembre s'han trobat molts representants d'ONGs, d'estats, per proclamar aquesta aliança de les muntanyes. I d'això el primer que es vol treballar és en la qüestió de l'alimentació. La FAO no deixa de ser un organisme internacional que vetlla per l'alimentació en el món, i per tant entén que el món occidental, el món desenvolupat, el món que ha començat a cuidar les seves muntanyes normalment en la forma d'espais naturals protegits, ha de contribuir des d'aquestes muntanyes a garantir l'alimentació de qualitat en el món i per tant la salut. I s'ha agafat aquest Dia Internacional com un símbol per treballar a partir d'aquí amb aliança amb tots els països occidentals. Per tant, a partir d'aquest any, Diputació ja fa alguns anys que hi col·labora, però més intensament aquest any. Estem acabant de treballar amb algunes altres administracions i entitats del país. Ho començarem a fer aquest octubre i aquest novembre intensament amb les entitats del territori, en aquest cas també del Garraf, per explicar-los les coses que hem pensat que podríem fer. Treballem amb la Fundació del Banc dels Aliments precisament perquè en els mercats del Parc a Taula la gent que vulgui o desitgi pugui deixar aliment que anirà a parar a la Fundació. Treballarem per fer excursions cims a les muntanyes aquests caps de setmana al voltant del dia 11 de desembre. Ens posarem en contacte amb els nostres parcs naturals agermanats a la resta d'Europa. Tot això són moviments que irem intentant imbricar i implicar per treballar en aquesta línia de la salut i l'alimentació amb les nostres forces i recursos en el món.
Uh-huh. I això serà el proper 11 de desembre.
La data és l'11 de desembre, però evidentment totes les activitats que programarem i que us convidem a participar-hi tots aquells que vulgueu, tant les entitats com les persones de tot l'individual, i en tindreu coneixement, i us ho farem arribar a Ràdio Maricel perquè ho pugueu divulgar, i ho farem treballant molt més intensament a la Comissió Consultiva d'Entitats del Parc. Serà al voltant de la primera quinzena de desembre, perquè moltes vegades l'11 de desembre no coincideix amb un dia festiu, o amb un dissabte, un diumenge, coincideix, crec que aquest any és un dimarts o un dimecres, no em recordo. I per tant, moltes de les accions que es faran, perquè puguin ser més participatives, seran en diumenge. Seran sempre la primera quinzena de desembre.
D'acord. Doncs hem començat amb l'Alguer i hem acabat parlant del Dia Internacional de les Muntanyes. Enguany, doncs, amb una especial atenció des del Garraf, a partir de la consideració també de la FAO, de l'Organització Internacional per l'Alimentació de les Nacions Unides, doncs, perquè s'aprofiti aquesta reserva que representa per l'ànima humana les muntanyes per recollir aliments també per la gent que ho necessita. I el parc d'aquesta manera també hi col·laborarà, doncs, buscant establir contacte amb les entitats del territori, doncs, perquè hi pugui col·laborar. Hem parlat d'aquesta celebració, d'aquest Dia Internacional de les Muntanyes. En parlarem també més abastament quan s'acosti la jornada, i també hem parlat d'aquest parc a taula, que pot rebre, doncs, properament una distinció de turisme responsable en un projecte que va començar aquí al Garraf.
Aquí va començar el Garraf, sí,
amb quatre gats, oi? I anava amb dues canyes, i la cosa, doncs, ha anat desenvolupant-se, i ara, si tot va bé, l'any que ve s'incorporen dos parcs més de la Diputació, arribaran a 8. I a ben bé 300 empreses que col·laboren, tant productors com restauradors, en aquest programa del Parc a Taula. I d'aquí 15 dies, reunions amb gent de l'Alguer per parlar en català, doncs, per definir aquest agermanament. Tot plegat, doncs, ho hem comentat ara amb el responsable de l'àrea occidental dels parcs de la Diputació, Xavier Roget. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Joan, bon dia.
I molt bona feina.
Gràcies.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Ara notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.